Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Lluís García, que és fotògraf i un dels fundadors de l'entitat Agrupació Fotogràfica del Prat. Lluís, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem el Josep Asensio, escriptor i director del programa Tal com Raja ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a Badalona tenim l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Molt bona tarda. Bé, doncs anem a abordar els temes que us plantejava per aquesta tarda i començarem per un que és actualitat ja fa uns dies i dependent de la informació que ens arriba, doncs és més actualitat o menys. Però és un tema que de moment el tenim aquí dia a dia i anem fent el seguiment. I és ni més ni menys que aquest brot d'antivirus, d'aquest creuer. No sé si esteu seguint l'actualitat. I sí que m'agradaria preguntar-vos si us ha donat una certa tranquil·litat que l'OMS hagi valorat que el risc global d'infecció d'aquest virus és baix. Us ha tranquil·litzat o no?
A mi no.
Lluís,
vinga. A mi no. És una vergonya el tema aquest de l'antivirus i sobretot quan vaig veure les imatges del Fernando Simón dic, mare meva, si us plau, no!
Et va recordar, perquè, et va recordar una pandèmia, no?
Qui s'oblida de la Covid? O sigui que no pots fiar-te i més dels polítics i fa vergonya que la política es fiqui amb la salut pública de tothom.
Però realment, per la informació que tenim avui dia i tal com està evolucionant tot, realment és un tema que et preocupa?
A mi sí.
Sí. Vinga, a veure, què ens diu el Josep i després l'Enric?
A veure, a mi no em preocupa gens i confio plenament en l'Organització Mundial de la Salut. A més, no té res a veure aquest virus amb el Covid. El Covid era una cosa completament desconeguda. A més, amb una capacitat de traspàs entre persones i, sobretot, de mutacions no conegudes. I aquest l'antivirus és un virus conegut des de fa molt de temps. No? Mm. Jo em refio totalment, és que si no ja ens tirem, jo vinc amb un sisè pis, ens tirem ja, si ja no confiem en ningú.
No, vull dir, no donis idees, no, Josep.
Seguint la broma de l'Enric, jo confio totalment perquè jo no estic gens preocupat perquè és un virus que no és transmissible a nivell de pandèmia. Vale? Que algú es vulgui creure que això ho diuen perquè no ens espantem i tal, doncs, bueno, que s'ho cregui, no? Jo, de moment, estic força tranquil i content de l'actuació del govern espanyol en tot això que està...
Ara ho valorarem.
Jo confio plenament en l'OMS i estic tranquil.
Uh-huh. I tu, Enric, com ho portes?
No estic gens tranquil.
Ah, no?
No estic gens tranquil perquè... No, no perquè em fa evitar que... donen, com diuen els castellans, palos de ciego. Comencen a dir una cosa, després en fan una altra, els espanyols els han portat a un hospital militar per estar aïllats, ara resulta que no cal que facin tota la quarantena allà, sinó que la poden fer a casa seva, i si comencem a transmetre això, aquest virus, què passarà? Vull dir, no. A veure, a mi, si els han portat a un hospital militar, doncs estan en un hospital militar, que han d'estar 40 dies allà, doncs esteu 40 dies allà, m'entens? Vull dir, agafeu-los i els hi poseu el Movistar al futbol i que vagin mirant el futbol aquesta gent, que els tinguin entretinguts, m'entens? Però ara això de... No, ara poden anar cap a casa. I, bueno, i a casa seva no hi haurà ningú que els vagi veure ni ningú que pugui transmetre la malaltia.
Home, sí, se suposa que hi haurà un control. Si es permet això, que en algunes nacionalitats, perquè hi ha països que han decidit, només em sembla que França i Espanya són els que la quarantena l'han de fer als hospitals. La resta de nacionalitats l'estan fent a casa i crec que als Estats Units fan un mix. Vull dir que el tema és que estigui controlat i algun control, encara que sigui domiciliari, clar que es farà. D'entrada han d'estar a aquests 42 dies de quarantena, que els hauran de complir.
Sí, si ho fan, sí. Si ho fan bé, ja m'està bé. Però, esclar, aquí es pensa que som espanyols, i els llatins...
Però, home, les autoritats bé han de tenir un control d'aquests casos.
Vale, vale. Vale, vale. Creiem que sí, doncs. Vinga.
Confiem que això ha d'anar així. Us pregunto també per la gestió, per aquesta gestió d'aquesta crisi de l'Ondius. El govern espanyol, diríeu que aquesta vegada ho ha resolt millor? O com ho valoreu?
Jo ho valoro negativament. Perquè estan fent una propaganda, si l'antivirus no és tan perillós, si no és tan... Per què no han evacuat tot allà a Cabo Verde? Per què els han de portar fins a Canàries? És que ja no tenien mitjans, és que ja no hi ha un aeroport internacional. Després, amb el govern canari, és el que està més proper. Per què aquests malentesos entre el govern central, que ara sí, ara fica la mà de seguida, amb altres opcions, que ens ho demanin? A mi em sembla vergonyós.
Josep?
Bueno, jo totalment a favor i en contra del que diu l'Enric. Jo veig que ens ha felicitat tothom. Tots els països, inclòs el Papa, ha felicitat tota la gestió i com s'ha portat a terme tot. S'ha fet cas del govern canari, que no volia que atraqués el vaixell, sinó que només fundegés, que sí. Pràcticament el mateix, però bueno, és separat, i a mi em sembla de vergonya tal com s'ha portat el govern de Canàries, no? Pensem que hi havia una vintena d'espanyols a dintre del vaixell, vull dir que jo crec que el millor que podíem fer és portar-lo a un lloc segur, que és un país com Espanya, que té com es diu?
La capacitat.
La capacitat i la logística per això. Que, mentre que Cabo Verde és un país empobrit o que no té naturalment ni els hospitals ni això, no? Per tant, jo crec que s'ha fet el millor possible en una circumstància més a més inesperada, no? Jo, la veritat, no tinc cap mena de dubte de que ja s'ha fet el millor possible i considero que no, el govern de Canàries no ha estat a l'alçada de que ha d'estar un govern autonòmic que ha de recolzar sempre a l'Estat en aquests moments.
I l'Enric, com ho ha vist?
Veient les coses des de casa, des del sofà, jo veig una pugna, com sempre, PP-PSOE. PSOE-PP. O sigui, si el PSOE diu una cosa, el PP en diu una altra. Si el govern de Madrid diu una cosa, el govern canari diu una altra. I penso que ho diuen el 80% de casos per un tema polític, més que per un tema sanitari. I a partir d'aquí, doncs, tothom va mirar a treure un tall d'un río revuelto, ganancia pescadores, m'entens? I tothom va mirar a veure si pot treure uns quants vots més a les properes eleccions. Jo penso que, a veure, que es podien haver posat d'acord els dos governs, sortir tots dos de la maneta, fer una sola roda de premsa, parlar tots dos i s'acabar la història, però no, un diu blanc, l'altre negre, l'altre blanc. Què voleu que us digui? I això és el que a mi em treu la confiança. A mi m'agradaria tenir confiança amb aquesta gent, m'entens? Però quan veig aquestes disputes penso, fins on arriba la política i on comença la sanitat? No ho sé.
Però en una situació com aquesta se suposa que hi ha d'haver una única veu de comandament, que en el cas de dues administracions se suposa que és la més gran, en aquest cas l'Estat, el govern estatal, qui ha de tenir la última paraula o ha de portar, diguem, el pes de l'operació. En aquest cas, penseu que hi ha hagut una mala comunicació, una mala coordinació, o ho atribuïu bàsicament a aquest confrontament entre PP i PSOE?
Jo penso que no és fruit de la casualitat, això, eh? Jo penso que és fruit de les pugnes que hi ha entre els partits. I aleshores un diu blanc, l'altre per força diu negre. I clar, dius, el qui mana més és l'Estat. Però en canvi l'altre va treballant de sota mà dient, ei, que jo no els vull. Clar, jo no ho veig clar i per això no estic tranquil, la veritat.
Digues, Josep.
Sí, jo també. Avui no estic d'acord amb ningú, no sé què passa.
Bueno, pot ser, no passa res, eh?
No, ja sabem que hi ha diferents opinions, però tot no és tant de qualsevol cosa.
Hi ha una cosa que es diu lleialtat institucional, lleialtat institucional. Jo no crec que estiguin els trastos al cap els uns als altres. N'hi ha uns que no governen i es dediquen a tirar merda, perdoneu l'expressió, contra el que governa. Vull constatar, i això és un fet, que el senyor Clavijo, el president de Canàries, es va inventar que les rates podien nedar i que podien arribar a la costa, quan això és mentida absoluta, i no ha dit però, s'ho ha inventat, ho ha mirat a la IA i aquestes coses, perquè aquest tipus de rates són rates de camp que no poden nedar. Primera. Segona, s'ha inventat també, però no té proves, per dir que ja hi havia un infectat al vaixell abans de quan van arribar. Llavors, clar, tot són mentides que venen d'una banda. No ens oblidem, jo no estic afiliat a cap partit, que quedi clar, ni estic en una banda ni en una altra, però si som objectius, els cops els reben els mateixos, és a dir, els que governen, de part de gent que segurament no va acceptar mai que Pedro Sánchez estigués governant per pocs diputats, no? No oblidem que Coalició Canària, que és el partit del Clavijo, està recolzant a Madrid el partit, diguem, el govern, no? I jo no sé, segurament rep pressions o alguna cosa, perquè una persona que menteix tan descaradament dient que aquesta rata, dient a més que hi havia rates al vaixell, home, jo em crec que la gent que són els científics, els que entren i tal, vull dir, si tu no pots demostrar que hi ha rates i ho dius, és perquè ets un mentider, i és el que és el senyor Clavijo, un mentider, un tiramerda, no sé, perdoneu una expressió, no? Però a mi em sembla que no podem dir que tots estiren els trastos, que això és culpa de tots, no. Jo crec que la feina que ha fet la ministra de Sanitat és la feina que hauria fet qualsevol ministre de Sanitat de qualsevol país europeu, i en canvi l'oposició espanyola no ha fet el que hauria fet qualsevol partit de l'oposició europeu, és a dir, estar al costat del seu govern i del seu país.
Lluís, que t'has quedat a mitja.
Totalment en desacord amb el Josep, i la veritat és que sembla mentira que si Coalició Canària és un partit que li està donant els seus vots a Madrid, doncs no siguin capaços des de la primera hora, tenir una reunió amb el govern canari i parlar de totes les coses, no? S'assabenten per la premsa, s'assabenten per hospitals, si allà Canària és l'únic que és baixar, pujar l'avió i marxar, això no podria haver fet a cap govern, baixar del vaixell, pujar l'avió i l'avió que el portés a Espanya o on sigui, els mateixos ministres de l'Estat. No, una ministra, no, que passin aquesta quarantena, no, una altra, no, que marxin a casa. Però si no s'entenen ni ells, és una autèntica propaganda política.
Bé, jo li vull respondre a l'Enric.
A Lluís, l'Enric estava de l'ona.
Sí, sí, no, a veure, li vull respondre. Tot l'operatiu que s'ha fet a Canàries, s'ha fet arribar a Canàries i no a Cabo Verde, perquè a Canàries tenien tota mena d'ambulàncies i de vehicles medicalitzats per poder arribar a l'aeroport. Cosa que a Cabo Verde la situació sanitària no permetia aquest trasllat de no sé quants minuts o no sé quants quilòmetres fins a l'aeroport. Bàsicament per això. Cabo Verde, si mires bé, és un país empobrit 100%. No té ni hospitals per la seva pròpia gent. No, no. I és una cosa molt pobra. Vull dir que si hagués hagut alguna mena de fuita o alguna cosa així, ni Palsis ni els països que estan al seu voltant podrien haver-los ajudat. Només per això.
Molt bé, doncs el Josep ha introduït, perquè jo us volia preguntar sobre com havíeu vist aquests episodis sobre el fet d'amagar informació, com argumentava el govern canari en respecte a la falta d'informació d'aquest contagi que hi havia dins del vaixell, i a la versió dels rosegadors, d'aquestes rates que hipotèticament doncs haurien nedat fins a arribar a la costa, que semblava doncs més un episodi de Disney que no pas de la realitat, perquè com explicava el Josep, els experts han explicat que precisament són rosegadors que són més de muntanya que no de mar, o sigui que en aquest sentit, jo crec que podríem estar més que tranquils, però és un tema que, com us deia al principi, és un tema d'actualitat que dia a dia doncs, ens va deixar informació nova, i que anirem seguint al llarg del curs. Anem a un altre dels temes que m'imagino que, no sé si us ha sorprès o no, el fet que la setmana passada hi hagués o s'acabés descobrint que hi havia dos agents en una assemblea de professors on s'estaven preparant les accions per aquestes vagues que s'estan fent en el sector. D'entrada van ser molt ràpids i ho van detectar molt ràpidament, doncs que hi havia un parell de persones que no formaven part, diríem, del col·lectiu. I arribats a aquest punt, doncs tenim a la consellera Núria Parlon, que bueno, ha hagut de donar explicacions, i el que estan intentant fer és analitzar si aquesta infiltració de Mossos en una assemblea de docents ha estat proporcional i oportuna. D'entrada, així, d'una manera grosso modo, us sembla raonable, normal, que es produeixin aquestes situacions? Lluís?
A mi és fatal. Fatal totalment. No, després diuen, no, és que és una pràctica que està molt estesa. O sigui, a totes les assemblees sempre envien a dues mosses o a dos agents, em sembla una autèntica vergonya.
Josep?
Bueno, a veure, jo he treballat 40 anys com a mestre de primària i secundària i a mi m'ha sobtat molt això, molt, perquè el col·lectiu de mestres i de professorat no és un col·lectiu violent. Vale? Jo he estat preguntant tots aquests dies a companys, a gent que està treballant a l'administració, i m'ha dit que això ha passat sempre des dels temps del Pujol, des de l'inici de la democràcia, sempre hi ha hagut infiltrats a les assemblees de qualsevol àmbit, més que res per saber si tallaven aquest carrer, tallaven allò, podien fer, vale? Per si hi havia un... A mi m'ha semblat de vergonya també, no? Trobo que tal com s'està gestionant aquesta vaga de professorat, això encara fa més mal, no? Perquè en comptes d'ajudar, resulta que els Mossos fa uns dies també ens assabentem que entren en alguns instituts, no? Ja, que ja estan assenyalats i estigmatitzats. Ara sabem que estan vigilant el professorat a veure si tallen la ronda no sé què. A mi em sembla que la Generalitat ha perdut el sentit i tota la, no sé com dir-ho, de tot aquest conflicte, no? Per tant, jo crec que es depurin responsabilitats. El Trapero ha de dimitir, d'alguna manera, però és veritat que em diuen que això és una cosa normal i que hagi sortit ara també és que hi ha interessos, no? Però a mi no em sembla gens normal que s'investigui o que em mirin allà a veure... No sé, no som terroristes, eh?
Enric?
Bueno, no són terroristes, però quasi bé, saps? O sigui, perquè no són gent afín a l'òrbita dels partits que manen, i a partir d'aquí aquesta gent s'ha de controlar molt. Perdoneu que us ho digui, o sigui, les coses poden dir més...
A qui et refereixes?
A veure, els partits que manen aquí són tres partits, i la gent del món dels mestres, n'hi ha pocs que pertanyen a aquests quatre partits, sinó que són d'uns altres partits. A partir d'aquí, són gent perillosa, segurament deuen ser molt perillosos aquesta gent, m'entens? I per tant s'han de controlar molt a veure què pensen fer.
És ironia, Enric.
És totalment ironia. Ah. És totalment ironia.
És que s'estava espantant el Josep, eh?
Sí,
no. És totalment ironia, m'entens?
Ja.
Escolta'm, mira, jo et diré una cosa. Jo quan anava a escola, no feia falta que vingués la Policia Nacional a l'escola, eh? Només feia falta que el profe agafés el telèfon i digués, voy a llamar a tu padre por tu actitud en classe. M'entens? I a partir d'aquí jo ja començava a tremolar. Vale? Ara, com que la cosa ha canviat, doncs ha d'entrar la policia a les escoles. Imagina't on hem arribat. A veure, jo penso que el que ha de passar és que els professors, els mestres, se sentin amb qui s'hagin de seure a la Generalitat, es discuteixin com a bèsties, que es discuteixin com a bèsties i que surtin amb un acord. El que no pot ser és que la Generalitat es tanqui en banda i digui, no, nosaltres ja tenim un acord amb Comissions Obreres i l'UGT, però si aquesta gent representen un 10% del professorat, l'altre 80% són d'USTEC i d'altres sindicats, que no ho veieu que no ha arribat a cap acord, i no ho veieu que estan tancant carreteres, estan tallant el trànsit, les escoles no funcionen, estan produint un greuge bastant important a lo que és el país, i vosaltres seguiu estant en el limbo, o sigui, us tanqueu en el vostre despatx i a partir d'aquí ja s'espavilaran, que ja s'hagi espavilat.
Home,
jo penso que això no està bé.
Segurament el pitjor de tot és que, a part de tot això que enumeraves, hi ha alumnes que estan sense classe, que estan sense poder fer la matèria que els hi correspondria i que acabaran el curs havent fet una part dels continguts i una altra que s'ha quedat pendent. O sigui, les conseqüències també les rebran aquests estudiants.
Esclar, i el curs que ve d'on arrencaran? De la matèria suposadament donada, o donarà la matèria del curs anterior.
Bueno, ja, o sigui, ja veurem, perquè aquest pas caldrà veure si es comença o no es comença, que aquesta pot ser una altra, no?
Aquesta pot ser una altra, sí, sí.
Jo crec que caldria que us informéssiu bé del que està passant, perquè si resulta que el problema és que no s'acaba el temari, aneu molt perduts, perdoneu amb tot el respecte.
No és que estigués posant l'accent en el fet que els alumnes estan perdent classes. Estava afegint a la llista que comentava l'Enric de greuges, doncs que ningú parla dels alumnes. Sí que aquestes reivindicacions que fan des del sector de l'educació no està únicament per la qüestió del sou, que estan demanant els recursos necessaris per millorar la qualitat d'aquesta educació que s'està impartint a l'escola pública. Amb tot el dret. O sigui, entenem perfectament de què van aquestes vagues, però que tampoc no oblidem que aquestes criatures, què passa amb aquestes criatures durant aquest temps?
Jo, mira, feia dècades que no veia unes mobilitzacions tan importants. La gent està farta. Penseu que per un profe d'institut, cada dia que fa vaga, són gairebé 180 euros que cobra de menys. Això pica, no? Però, clar, quan ja ho fan, quan diuen prou colònies, estem farts de fer activitats extraescolars sense que se'ns pagui res, i perquè sempre hem pensat que era bo que els alumnes visitessin un museu o una granja, o perquè sortissin una mica de la zona de l'escola. I tot això s'ha fet per voluntariat, perquè s'ha cregut que era bo, no entra dintre del currículum dels alumnes. El currículum dels alumnes és estar assegut a la cadira totes les hores que calgui. Però tot i això, tot i el menyspreu de l'administració des de fa dècades, s'ha fet sempre. Què passa ara? Que ara la societat catalana actual no és la societat de fa 20 o 30 anys. Hi ha una diversitat a les aules que no s'ha sabut tractar. Han retallat més de 200 educadors socials a tot Catalunya aquest curs, i tot això es nota. S'ha tingut aules acollida, enteneu? Per tant, no només és que augmentin 400 euros al mes, no només és això, és que ja no s'hi pot treballar amb unes condicions normals amb 30-25 alumnes per aula amb la diversitat que hi ha. I tot això l'administració, clar, no, això ve de molt lluny, no es pot solucionar en dos dies, no? Però, clar, s'ha dit prou, i jo crec que l'administració no està, la Generalitat no està a l'alçada de les demandes que estan fent el professorat en aquests moments.
Sí, sí, no, és així, i clar, el problema és que si no s'arriba a un acord, això es pot anar allargant i eternitzant. A veure, ho deia tampoc una mica així a la babalà, però és que estem a tocar d'un final de curs, pràcticament, no queda tant. Hi haurà les vacances, però si no hi ha una solució, si no s'arriba a un acord, veurem què passa el curs que ve.
Bueno, jo em temo que la solució serà econòmica. De fet, mira, una de les coses que ha fet la Generalitat, que ens va treure l'Artur Mas el 2012, és 50 euros per cada nit que passàvem a les colònies, no? Que això no es pagava, doncs ara es pagaven unes dietes. Això es va treure el 2012. Ara la Generalitat diu, vale, us donem 50 euros cada vegada que sortiu. perquè bueno, no representa molts diners això, però al final hi haurà una solució econòmica, callaran la boca amb 250 euros al mes repartits en 3 o 4 anys i no sé què, i això no soluciona el problema més important de l'escola i de l'institut en aquest moment.
Bé, doncs veurem què passa, perquè hi ha un calendari de vagues previst i això en principi continuarà. Dijous hi ha una reunió, hi ha una taula de negociació, a veure si s'asseuen tots i a veure si arriben a alguna conclusió. Però avui abordàvem aquest cas, aquesta situació que pot semblar insòlita, que el Josep ens comentava que des de l'època de Pujol ja es feien aquestes pràctiques i que, clar, no sabem si això reflecteix una qüestió puntual de la manera d'actuar dels Mossos d'Esquadra o és que aquesta és una tendència, diríem, habitual i creixent en aquest tipus de moviments socials i laborals.
A mi m'ha fet molta gràcia com les han descobert aquestes dues mosses. Venim massa polines. Els pregunten que de quin col·le, de quin institut venien.
Ah,
no
sí.
Tenen ni idea. Dius, aquí han anat incògnit.
Sí, sí, anaven perdudes, no tenien ni una referència, però vaja, això pertany al capítol de l'anècdota. No ens queda més temps per tractar la tertúlia d'avui. Agraeixo al Lluís, al Josep i a l'Enric que hagin compartit aquesta estona de conversa avui amb nosaltres. Senyors, que vagi molt bé la tarda.
Vinga, molt bona tarda
a tothom.
Adéu-siau. Adéu.